Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Amb Raquel García.
Afro Bell. Cervantes. Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern.
Hello.
Mary Wollstonecraft.
Hi ha grans llibres en el món i mons increïbles en els llibres, i nosaltres, un cop al mes, el que fem és intentar submergir-nos entre alguns dels títols imprescindibles, aquells que ens deixen empremta, que ens fan reinventar-nos, créixer, aprendre i també emocionar-nos. I avui triarem algunes obres i autors que encapçalen les lleixes i prestatges de la Biblioteca de Ponent, especialitzada en esports i cinema policíac, i per això ens acompanya la seva directora, la Núria Camps. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
I evidentment també doncs, ens acompanya en Ferran Burguillos, que és el director de la xarxa de biblioteques de Sabadell i el motor impulsor de la secció a Cau d'Orella. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Primer començarem amb tu, Núria. Explica'ns per què doncs, un fons especial que treballa en l'àmbit esportiu. Ens ha sorprès així d'entrada.
Sí, doncs mira, de fet, quan nosaltres vam iniciar la nostra feina en el món de les biblioteques aquí a Sabadell, fa 7 anys que hi som, quan vam inaugurar encara no teníem constituït un fons especial, però... Disculpa. No teníem encara constituït cap fons especial i vam estar, bueno, donant una mica de voltes com a equip i vam estar pensant algunes possibilitats. La possibilitat dels esports va sorgir ràpidament perquè Sabadell és una ciutat que realment té molta activitat esportiva, té centres esportius de primer nivell, el Club Natació Sabadell seria un exemple, i llavors bé, nosaltres en l'entorn on estem, en el barri de Can Rull, donem servei a Can Rull, Can Llong, tota aquella zona, també tenim Club Natació Sabadell, tenim altres entitats, però no ens vam fixar només en les entitats que tenim al territori, sinó que vam voler, en base a tota aquesta possibilitat que ens oferia la ciutat amb moltes entitats esportives de nivell, doncs formar aquest fons que pogués donar sortida a les llibres que nosaltres anem comprant i anem constituint aquest fons, aquest personal, a les persones professionals d'aquestes entitats, però també a la resta de ciutadania. És a dir, era una mica la combinació, no?
Un bescanvi, no?
Sí, agafem i ens situem amb totes les entitats esportives que tenim a la ciutat, que són moltes, els hi donem aquesta possibilitat, aquestes eines de poder venir a la biblioteca i consultar aquest fons, però també per altra banda i de forma paral·lela doncs donar la possibilitat a estudiants d'INEF, estudiants d'algun mòdul que treballi amb l'esport directament o qualsevol altre estudiant que vulgui i després a totes aquelles persones que s'hi dediquen, no? Que fan activitat física de forma regular o que practiquen algun esport, bàsquet, handball, futbol, bé, tot el que ens ofereix la ciutat, que és molt.
És un dels gèneres literaris que podríem dir està doncs, experimentant un creixement en els últims anys, aquest de l'esport?
Gènere literari et refereixes més aviat al tema lúdic, no? Uh-huh. A novel·la... Uh-huh. Hi ha algun fons, o sigui, hi ha obres d'imaginació, de ficció, val? Que treballen al món de l'esport d'alguna manera. Potser no és el fort, val? Però sí que en trobem. I també tenim algunes pel·lícules, algun fons de cinema, doncs relacionat també amb el món de l'esport, i també ens en fem ressò, també ho recollim. Sí, uh-huh. Sí.
I suposa doncs, que els lectors poden trobar doncs, informació sobre els seus herois i les gestes esportives,
sí.
No?
En aquest sentit, i enllaçant amb la pregunta anterior, sí que és veritat que cada cop més potser podem trobar biografies d'esportistes, val? Que bé, les persones puguin buscar, i no sé, des de tenistes reconeguts a jugadors de bàsquet que són llegenda, futbolistes, per descomptat, tots segurament tenim en la ment, no?, algun esportista, atletes, persones que fan curses, maratons, curses de fons, nadadors, nadadores, és a dir, sí, el tema de la biografia sí que és un punt, a tenir en compte i que està creixent.
Uh-huh. I digue'ns l'altre fons especial, no?, de la vostra biblioteca dedicat, doncs, al cinema policia. Quin és l'objectiu?
Sí. Bé, és un gènere que agrada, no ens enganyem, agrada en general, suposo que no només en el territori on estem nosaltres, sinó a qualsevol altre lloc, és un gènere que té sortida, i bueno, vam pensar, tirem per aquí, i és el fons que estem potenciant més sense descuidar altres gèneres, vull dir, sí que és veritat que tenim una col·lecció, intentem que sigui una col·lecció equilibrada, amb diferents temàtiques, però sí que li estem posant l'èmfasi en aquest tipus de cinema. Volia afegir que tenim un espai que ens agrada molt, a l'equip de la Biblioteca Ponent, que es diu la Butaqueta de Ponent, i realment tenim una butaqueta petitona feta per una companya de l'equip, amb fusta i tal, i allà cada dia exposem una pel·lícula que els usuaris la veuen i normalment l'agafen i després en posem una altra, i és una forma de molt senzilla,
és un
reclam que està posat en un lloc visible al costat del fons, i llavors aquí anem posant pel·lícules de la nostra especialització i també d'altres. I ara també m'agradaria comentar que hem iniciat, juntament en col·laboració amb el Cine Club d'aquí de Sabadell, una activitat de... És un club de cinema. Les persones uh-huh. veuen la pel·lícula que proposem, o bé al Cine Club, o bé individualment a casa seva, i després la comentem.
Doncs això és molt interessant, fer doncs, aquesta activitat tan participativa. Digue'ns d'aquesta butaqueta, que és tan viva i que aneu doncs, incorporant diferents títols. Digue'ns alguns que siguin de referència d'aquest gènere, no?, que, per exemple, doncs, hauríem de veure tots alguna vegada en la vida.
M'agafes una mica a contrapeu. Jo, tot i que tenim aquest fons de cinema, no sóc una gran cinèfila, no sóc uh-huh. molt entesa. Ara, darrerament, hem donat sortida a La Bruja, que a més va ser una de les que vam estar comentant en el club de lectura, que crec que no deixa indiferent. És una obra... per veure-la, hi ha persones que hi entren més o no, però bé, en tot cas seria un referent del gènere. Uh-huh. I a més hem tingut l'oportunitat de poder-la comentar.
Clar, a més aquest és un gènere molt ampli,
molt ampli,
no? Perquè
molt
penso,
ampli,
clar,
sí.
Des d'espionatge, enigma, sí. misteri, doncs el thriller, no?
Sí.
També doncs més així, més policíac. Suposo que lectors hi han de diferents tipus, no? Uh-huh. Perfil molt, molt divers.
Sí, tenim lectors i persones molt interessades en el món del cinema, com tu dius, de diferents nivells, i persones que et demanen informació i que no volen tampoc aquella cosa més comercial, sinó que busquen un cinema més especialitzat, uh-huh. sí.
I una pregunta, doncs, aquest tipus de cinema o de novel·la, no?, uh-huh. negra, en llengua catalana existeix? Ha anat quallant de mica en mica o encara...
A veure, a nivell de novel·la, de llibre, sí. Sí, podem oferir títols. A veure, també tenim de dir en compte que moltes de les obres literàries són traduccions. Igual podem trobar la traducció en llengua catalana, en llengua castellana. També tenim un petit fons en la llengua original, no molt, però també podíem trobar. I a nivell de cinema, dins, no sé si et refereixes a si dins de l'àmbit català s'està produint molt cinema d'aquest tipus.
Si s'està produint i si s'estan doblant, també, sí. Les dues opcions.
Sí, podíem trobar opcions tant de creació pròpia com, uh-huh. com de doblatge.
I explica'ns si hi ha alguna altra activitat que vulguis sí. destacar de la Biblioteca de Ponent.
Sí. Mira, una miqueta en relació amb el fons d'esports, o sigui, però no vinculat directament. Nosaltres vam anar veient que els usuaris ens demandaven que féssim activitats relacionades amb el benestar, diríem, amb el benestar personal, no? Llavors, com que el dia 7 d'abril es commemora el Dia Mundial de la Salut, des de la nostra biblioteca vam voler celebrar aquest aniversari, bueno, és l'aniversari de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS. Uh-huh. Llavors vam voler celebrar-ho amb un cicle d'activitats relacionades. Llavors, dins d'aquest cicle, ahir vam tenir una primera xerrada taller que portava per títol Alimenta't i mou-te, i avui tenim una molt específica relacionada amb l'alimentació saludable, però per les mares embarassades i pels lactants. I també farem una miqueta d'introducció a l'alimentació complementària dels nadons. I aquesta serà aquesta tarda. Per tant, si algú està interessat, pot apuntar-se o pot passar per la biblioteca i participar.
A quina hora?
A les 18:30.
I què ha de fer? Només ha d'anar a la biblioteca?
Sí,
o apuntar-se?
Sí, en principi hem obert inscripció també per poder copsar una mica com si tindríem públic o no, no? Però no és necessari. Per tant, si algú s'anima, pot participar aquesta tarda. Ens ho farà la Maribel Arias, que és dietista. I per acabar aquest cicle, demà dijous, tenim dues accions. Una xerrada titulada El consum de proximitat i de temporada, una alimentació responsable.
Que molt interessant.
Posar, sí, aquesta serà molt interessant. Vol posar l'ull justament amb una mirada crítica i responsable en el que consumim i com a vegades la indústria alimentària ens porta per camins que no serien els correctes, no? Aquesta la fem amb la Montse Artés, que és companya de promoció de la salut d'aquí de l'Ajuntament de Sabadell, i després ho enllacem amb la presentació del Rodal, que és una cooperativa de consum sense afany de lucre que, bueno, porta productes agroecològics de proximitat, circuit curt, temporada, i pensem que tot plegat serà molt interessant.
Una proposta molt interessant. Van venir aquí al programa, ens van explicar la seva iniciativa i la veritat és que espero que siguin un referent per moltes famílies. Recordem que la Biblioteca de Ponent es troba a la plaça Ovidi i Montllor, número 5. L'horari?
Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 4 a 9. El dimarts estem tot el dia, comencem a les 10 i tanquem a les 9, ininterromput, i els dissabtes de 10 a 2.
Doncs allà els trobareu amb tot aquest fons especialitzat i amb aquestes activitats, aquests dies doncs, centrades en la salut i suposo que amb diferents activitats durant tot el mes. És el teu torn, Ferran. A veure, quines propostes ens portes? Perquè em sembla que porta tanta teca que ja m'ha dit abans d'entrar. Podria venir un altre dia d'aquest mes d'abril? I clar que sí, perquè a nosaltres ens encanta que ens porti doncs, aquí propostes molt interessants.
Molt bé, moltes gràcies. A veure, avui us parlaré de música, de poesia i de ciència.
Una miqueta, quina barreja, quin còctel.
Una mica de tot. A veure, començarem per la ciència. No sé si esteu al cas, aquest any és el tercer any que se celebra la nit i la setmana de la ciència, que és, recull tota una sèrie d'activitats a l'entorn d'un tema que proposa normalment la Fundació Pertaulí. La tercera edició de la nit de la ciència tindrà lloc el dia 12 d'abril, a les 8 del vespre a l'Espai Cultura, a l'antiga Caixa Sabadell, i té l'objectiu de poder recollir el màxim de fons possibles enguany per dedicar-los al tractament de malalties minoritàries. Aleshores, al voltant de la nit de la ciència, aquest abril, hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Sabadell que organitzem diferents activitats. Per una banda, hi ha activitats doncs, més vinculades al tema de la salut i, per una altra banda, també hi ha activitats més vinculades a les ciències experimentals, a la tecnologia, etc. Aleshores, volia destacar algunes de les del programa d'activitats que últimament estem treballant a les biblioteques, en el marc també del Bibliolab, que són aquests tallers que estan molt adreçats a l'aprenentatge a partir de la creació, de l'experimentació i de la innovació, sobretot adreçats als nanos. Per una banda, per exemple, el dimarts 17 d'abril, a les 6 de la tarda, tenim una activitat que és a la Biblioteca de la Serra per fer un autòmat. Si esteu interessats una miqueta doncs, en veure si els nanos entre 7 i 12 anys volen conèixer com funcionen els circuits elèctrics i una mica de robòtica, etc., podran anar a la Biblioteca de la Serra el dia 17 d'abril, torno a repetir, a les 6 de la tarda, a fer un autòmat dibuixant.
És molt interessant, aquesta proposta.
Sí. I, a banda, tenim també un parell de xerrades, per exemple, tenim una xerrada, més que una xerrada, és un espectacle de friquisme científic, així molt, molt divertit i amb un toc d'humor, que és el divendres 13 d'abril a la Biblioteca del Safareig a 8:15 del vespre. Aquest sí que està adreçat més aviat a gent jove o adults, pròpiament, no és per nanos. I és una proposta que es titula Monòleg Científic i ens fa una companyia que es diu Big Bang Ciència.
I quins són els temes així que tractaran? O...
Tracta una miqueta a partir dels fonaments de la física, la química, una mica plantejaments genèrics de matemàtiques, etc. Aleshores ells fan humor sobre els diferents científics, els inventors, etc. I a partir d'aquí genera una mica l'espectacle, que val molt la pena. Això és divendres 13 d'abril a la Biblioteca del Safareig, a 8:15 del vespre. I finalment, ja que tenim la biblioteca de Ponent, una xerrada sobre l'evolució i en concret que es titula Què va matar els dinosaures? 2.000 anys d'evolució de les idees, que és el divendres 20 d'abril a 6:45 de la tarda. En aquest cas és a càrrec de Marc Boada, que és un conegut científic, molt conegut també pels programes de televisió i com a divulgador científic, i tindrà lloc el 20 d'abril a 6:45 de la tarda a la biblioteca de Ponent. I per acabar una mica el cicle d'activitats científiques, com a la guinda final, diguéssim, del pastís, tenim a la Biblioteca de Port Badia un espectacle per nens i nenes entre 7 i 10 anys, aquest sí que és per petits, que es titula El Nàufrag, i que és un espectacle de teatre científic participatiu, és a dir, que els nanos podran participar directament de la funció, podran conèixer una mica, es podran posar els cabells a punta amb l'electricitat estàtica, faran senyals de llum, fabricarem flaves, etcètera.
De quines edat els nens,
aquest,
més o menys?
De 7 a 10 anys, i serà això el dissabte 21 d'abril a les 12. A les 12 del migdia, en aquest cas.
Ferran, per totes aquestes activitats cal apuntar-s'hi, són gratuïtes, explica una mica la dinàmica.
Totes les activitats són gratuïtes, l'únic que cal és que us inscriviu prèviament a la biblioteca. Llavors us podeu inscriure o anant directament a la biblioteca, podeu consultar també tota la programació a la web, o bé podeu escriure un per correu electrònic o a partir del telèfon, també podeu trucar per telèfon, i en principi sí que tenim l'aforament limitat, però podeu accedir a partir de la inscripció.
I ja ho poden fer des d'avui. Si algú us escolta, ja pot adreçar-se per totes aquestes vies i apuntar-s'hi. Quines altres activitats volies explicar-nos?
Sí, una altra proposta molt interessant que comencem la setmana que ve serà un nou club, que en aquest cas no serà un club de lectura, sinó que serà un club de música clàssica i música lírica. Ja sabeu que aquí a Sabadell som una ciutat molt vinculada a música lírica, música clàssica, òpera, etc., i concerts, i hem volgut engegar des de les biblioteques també un club específic per conèixer, per introduir-nos i per poder aprofundir en molts dels espectacles, també concerts i òperes que tindrem a la ciutat.
O sigui, seria una mica per principiants,
Sí,
per intentar endinsar-nos en aquest món. Mira, la Bea, veus? Ja ens posa en situació.
Doncs el club de música clàssica i lírica el començarem a la Biblioteca de Port Badia el dia 11 d'abril, que serà el primer dia. Aleshores, si esteu interessats, podeu venir directament el dia 11 d'abril, perquè la primera sessió serà oberta, perquè és una mica justet, llavors hem fet una sessió oberta, i treballarem en aquesta sessió l'obra de Brahms, perquè les joventuts musicals el dia 13 d'abril tenen un concert del Ludwig Trio, i aprofitarem que hi ha aquest concert aquí a Sabadell per part de les joventuts musicals per parlar una mica de tota l'obra de Brahms, que serà un dels compositors principals que tocarà el trio Ludwig. Després tindrem una altra sessió al maig i una altra al juny. Farem tres sessions durant aquesta temporada, després tornarem a reprendre a partir de l'octubre, i la resta de sessions que ens queden treballarem Sarsuela i l'obra de Tchaikovsky, en aquest ordre. Espero que, que us pugui interessar, i si us interessa una mica començar a introduir-vos al món de la música clàssica lírica, tot i que no és gens difícil, sí que val la pena que pugueu anar acompanyats d'un dels conductors. El conductor principal serà l'Albert Ferrer Flamaric, que és crític musical, que és col·laborador també a vegades de la ràdio i del diari de Sabadell.
un apassionat també de tota aquesta música clàssica. Ja tenim doncs aquestes propostes per si, pels que són més així, doncs aquesta vessant més científica, els amants de la música clàssica, i encara em sembla que portaves poesia.
La poesia, exacte. A veure, hem començat ja fa un parell de setmanes, vam començar un cicle amb el grup de papers de Versàlia, amb els poetes de papers de Versàlia, que és un cicle de 8 poetes universals, és un cicle de lectures poètiques que fem tots els dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Port Badia, també. Hem començat amb Rilke, amb l'obra de Dickinson, també, i avui mateix, per exemple, avui a les 7 de la tarda, tenim una lectura de l'obra d'Ungaretti. Sempre el que combina Papers de Versàlia, el grup de poetes locals aquí a Papers de Versàlia, sempre comenta una mica l'obra a partir de la biografia també dels autors, i després el que fa és una lectura, una selecció molt bona dels diferents poetes. Avui es comentarà l'obra d'Ungaretti, i a partir de la setmana que ve trobarem altres autors com ara Oden, Eluard, Pasolini, etc. Vull dir que també us recomano, podeu accedir lliurement, no cal inscripció, ho fem a la sala 0 que tenim en el vestíbul de la Biblioteca Vapor Badia. I anunciar-vos també que la setmana que ve tenim un acte d'homenatge a Vapor Badia de Sabadell a Feliu Formosa. Feliu Formosa és un dels escriptors principals que tenim a la ciutat. L'acte d'homenatge serà el dia 10 d'abril a les 7 de la tarda a la Biblioteca Vapor Badia, també, on es presentarà l'obra de Feliu Formosa, vindrà l'autor, i tindrem també una lectura de la seva obra a càrrec de diferents intèrprets, i anirà acompanyat d'en Roc Casagran, també. La resta d'activitats, ja de Sant Jordi, etc., ja les comentarem un altre dia.
En principi el dia 20, apunteu el dia 20, que farem aquí la segona edició de la secció a Cau d'Orella, i em sembla que encara doncs, en Ferran doncs, avui ens portava alguna proposta de llibre, i la Núria també.
Exacte, sí. Seguint una mica la línia aquesta del fons de prestatgeria, dels llibres que no són gaire coneguts, però són petites joies universals de la literatura o l'assaig, i que val la pena recuperar i val la pena tornar a llegir, si s'ha llegit, o conèixer si no es coneix. En aquesta ocasió us porto un molt petit assaig. Recordeu que les últimes setmanes també us he portat petits assaigs que són molt, molt ràpids de llegir, però que realment són grans obres que ens impacten molt profundament. En aquest cas us porto un assaig d'un dels principals escriptors japonesos de la història de la literatura japonesa, que és Janichiro Tanizaki. Tanizaki és el cognom de l'escriptor, i l'assaig és una gran meravella, de debò, que es titula El elogio de la sombra, l'elogi de l'ombra, en català, el teniu en català, en castellà, el teniu traduït, el trobareu a totes les llibreries, el trobareu a les biblioteques també. Es titula L'elogi de l'ombra, és un assaig que va fer Tanizaki l'any 33, va escriure l'any 33, i és una obra sobre l'estètica japonesa i els fonaments de com s'introdueix l'ombra per demostrar la bellesa a partir de la cultura japonesa. És una petita joia que el que fa és comparar també la cultura oriental japonesa amb totes les influències de la religió zen, de com utilitza doncs, tot el tema, com vincula la cultura, els sabors, els objectes, les formes en l'arquitectura, com incideix la llum també en tot el detall, etc. I el que fa també és comparar a tota la cultura japonesa en aquest sentit més estètic amb l'estètica occidental. En aquell moment, als anys 30, doncs, Tanizaki també viu un xoc de civilitzacions, no? Entre tota la influència occidental que venia d'Europa als Estats Units i que invadia el Japó també en aquell moment, amb tota la tradició cultural japonesa. Us llegeixo ràpidament un petit fragment perquè veieu una mica l'estil de Tanizaki.
Espera't que la Bea ens posarà una mica de música, per posar-nos doncs, en situació.
Molt bé, carai. Quan estic assegut davant un bol de sopa i sento el lleu xiulet que emet, penetrant com el cant d'un insecte llunyà, començo a assaborir els gustos que encara no he tastat i entro en una mena de trànsit. Deu ser una sensació semblant a la que tenen els mestres de te, que en sentir bullir l'aigua se senten transportats com si sentissin el vent entre les branques del famós pi d'Onoue. Es diu que la cuina japonesa no és per menjar-la, sinó per mirar-la. Però en aquest cas gosaria dir que no és tan sols per mirar-la, sinó també per meditar. És una mena de música silenciosa que surt de la combinació dels estris lacats amb la llum d'una espelma que parpelleja en la foscor.
Déu-n'hi-do, eh? Ens ha fet, jo crec que, transportar-nos i ens ha despertat els sentits amb aquest petit fragment molt recomanable, eh? Aquest elogi de l'ombra, de Tanizaki. Jo me l'apunto. Núria, tu te l'apuntes? L'has llegit?
Ja tinc apuntat.
Ah, ja
no,
apuntat.
No l'he llegit, el tinc pendent. Ja l'he dit abans d'entrar, que era un dels que tenia pendent, i faré una lectura en breu, segur.
Ja ho diu sempre en Ferran, que ens porta petites joies, i,
sí,
i així
és.
Cert. Tu portes també un llibre amb un títol molt suggerent.
Sí.
Quin és?
També, en aquest cas, és un llibre infantil. És un llibre que, en principi, el tenim a la prestatgeria adreçat a nens i nenes a partir de 7 anys, entre 7 i 10. I també fugint una mica i buscant... Fugint del que és més comercial o del que els nens sempre et demanen per sistema, buscant aquelles coses que realment poden tocar una mica la fibra, he triat un llibre que es titula «Quanta tierra necesita un hombre». És de l'Annelise Eurtier i del Rafael Urwiller i està basat en un conte de Tolstoi. A mi, d'entrada, em va agradar l'estètica del conte i després el vaig llegir, vaig fer una lectura profunda i és un llibre que realment em va arribar. És un pagès que viu a Sibèria, no farem espòiler, no ho explicarem tot, però per situar-nos, és un pagès que viu a Sibèria amb la seva família i ell sempre té una petita parcel·la de terra i sempre pensa, si pogués aconseguir més terra, podria tenir més animals, podria... i sempre ansia més. Per diferents circumstàncies de la vida, per compres, per intercanvis, ell va aconseguint aquesta fita d'anar aconseguint més terres per poder treballar. Tot això implica també canvis en la vida de la seva família, han de mudar-se, han de canviar de lloc. I al final una mica el que fa el llibre és parlar de la cobdícia humana. Sempre aquest anhel, aquest voler més... però ell sempre tenia la sensació de continuar sent una persona infeliç. No aconseguia, ell pensava que si tenia més terra aconseguiria la felicitat. I el títol és suggerent, com tu deies, no vull explicar com acaba, però sí que la veritat el que et fa el llibre pensar és realment necessitem molt per poder viure, o potser si tinguéssim altres valors o altres interessos més prioritaris potser serien més feliços. Dona per reflexionar, dona per treballar amb els nois i és una lectura que trobo molt, molt recomanable.
Jo també la trobo molt recomanable perquè, a més, els nens, els infants, això de tractar una mica de la cobdícia i que tot a vegades, no?, aquest egoisme, que a vegades doncs, aquesta societat doncs, ens empeny, no?, a necessitar, a demanar més coses que sovint doncs, després no ens calien.
Sí, a més, per la part literària també volia remarcar que és un llibre que està molt ben escrit, també...
La coberta també és molt xula,
la il·lustració és molt maca, la il·lustració, el fons del full de paper és blanc, però llavors els colors són blaus molt potents, grocs, vermells molt potents, tot ell també seria una petita joia en aquest cas, sí.
Doncs dues petites joies que avui han compartit amb tots nosaltres. Núria Camps, directora de la Biblioteca de Ponent, bon dia i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Ferran també, moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí uns dies.
Gràcies. Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding.